Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dilluns 4 de març de 2024. En nom de tot l'equip que tenim repartit per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i a Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. I aquest matí, com que és dilluns, començarà amb la roda d'actualitat. És aquest espai, aquesta petita secció amb la qual comencem setmana amb molt bon peu, perquè us expliquem què passarà dia a dia, municipi a municipi. Amb la roda ens plantarem a 9:15, primera cita de les tres que mantenim cada matí amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al Flaix Informatiu. I com que és dilluns, sí o sí, hi ha esports després d'aquest primer flaix de 9:15. Fem un cop d'ull als resultats, als marcadors i a l'anàlisi dels partits destacats del cap de setmana, sempre procurant donar veu als protagonistes. A les 10:06 entomarem la segona hora després del butlletí de notícies, tot parlant de la reforma d'habitatges per posar-los al mercat del lloguer, a un lloguer a un preu assequible. És una acció que implementa l'Ajuntament d'Olèrdola, com molts d'altres, i que ens explicarà el regidor Jordi Álvarez i la treballadora municipal Isabel Castillo. A 9:15, de nou cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques al Flaix Informatiu. I tot seguit tenim cita amb la nostra educadora canina, la Neus Bertran, d'Intercanis, que ens visita un cop al mes, just quan estrenem mes. Avui amb ella parlarem de l'instint i com pot influir en la conducta dels gossos. A les 11, butlletí de notícies, 4 anuncis i seguim. Avui parlant amb Carlos Moruno, membre de la Junta Directiva de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que ens presentarà una novetat d'aquesta junta estrenada fa qüestió de 2-3 setmanes i són els primers premis Penedès IEP 2024 per a treballs de recerca de batxillerat amb convocatòria oberta. A 11:45, de nou cita amb l'actualitat, el flash, el darrer d'aquest matí. I acabarem amb el fisio del Penedès en xarxa, amb l'Adrià Solís, de Fisiocorp Group, que ens acosta la seva secció titulada Riquesa és salut, perquè no hi ha res més ric i més important per tots que la salut. I avui parlem del túnel Carpià. A 9:45, d'11 i de 12, flaixos informatius, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès. I la resta d'actualitat la seguim als butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi, doncs, amb la setmana i comencem estrenant aquest dilluns 4 de març. We'll be right back. Comencem a caminar, comencem a fer dilluns el Penedès en xarxa amb la roda d'actualitat que estrenem a Ràdio Sant Sadurní de la mà de l'Eli Jiménez. Bon dia, bona setmana.
Molt bon dia, doncs com bé dius, arrenquem aquesta setmana amb la nostra roda d'actualitat, una setmana especialment farcida d'activitats, sobretot de propostes reivindicatives amb motiu divendres del Dia de la Dona, el 8M. Abans de parlar d'aquest 8M, comencem avui mateix perquè es presenta la programació del Barnasants Penedès 2024 a la una del migdia a la sala de les golfes del Centre d'Iniciatives Culturals de Gelida. A Sant Sadurní, també avui a les 7 de la tarda a l'Índex, es durà a terme una xerrada sobre itineraris formatius i el moment de decidir, una xerrada per a joves, famílies i de joves a partir dels 14 anys. I encara a Sant Sadurní, a les 8 del vespre, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, hi haurà una xerrada col·loqui sobre el repte de reconèixer-nos com a nació, que anirà a càrrec d'Eva Pesquera i David Torres, un acte en aquest cas organitzat per l'ANC Sant Sadurní. Demà, la deixalleria mòbil estarà al carrer de les escoles del Pla del Penedès de 8 del matí a la 1 del migdia, mentre que a Font-rubí hi haurà reunió de barris, Guardiola i La Massana. Anem a dimecres perquè a Sant Sadurní s'organitza una jornada amb motiu del Dia Mundial de l'Obesitat i Prevenció de Risc Cardiovascular, una jornada que arrencarà a les 9 del matí a la biblioteca i s'allargarà fins a la 1 del migdia i que comptarà amb xerrades i ponències a càrrec d'especialistes mèdics. També a Sant Sadurní, dimecres, a partir de les 11 del matí, a Codorniu, es farà l'acte de sessió de plànols inèdits de Puig i Cadafalc al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. També el Bibliobús Montau visitarà a partir de 11:15 del matí a Avinyonet del Penedès, estarà al costat del CEIP Avinyonet del Penedès i després també estarà a la plaça de l'Ajuntament de Guardiola de Font-rubí. L'oficina mòbil d'informació al consumidor, dimecres, la trobareu a 11:15 a l'aparcament de Cala Cília a Avinyonou i a partir de les 12 a la plaça de la Vila d'Olesa de Bones Valls. Dijous, a Sant Quintí de Mediona, arrenquen els actes del 8M amb un taller de decoració de bosses de tela de 4 de la tarda a 8 del vespre a l'Espai Jove. A Mediona s'inaugura a les 6 de la tarda al Pantinquillo l'exposició sobre vida i obra de l'escriptora i filòsofa Simone de Beauvoir. I a la mateixa hora, al Col·labi, també a Mediona, es presenta el projecte CCR, Catalunya Ciutat Rural, Connexió i Reactivació del Territori. Mentre que a Sant Pere, de 6 de la tarda a 8 del vespre, es fa un taller de cuina a les Escoles Velles. I anem ja a divendres, 8M, en un dia molt farcit, com dèiem a l'inici, de propostes i de reivindicació a favor de les dones. A Sant Sadurní, l'acte central d'aquest 8M es durà a terme a 6:45 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament, amb una dinàmica conduïda pel col·lectiu Sansa Feminista, que durà per nom la doble cara de la moneda. També l'Escola de Música actuarà interpretant temes composats per dones. També hi haurà balls populars i paral·lelament als centres educatius, des d'infantils i fins a secundària, també cicles formatius, estan treballant per fomentar l'equitat fent diverses accions dins les pròpies aules i configurant una catifa a la plaça que estarà acabada quan comenci aquest acte central de 6:45 de la tarda. A Sant Quintí de Mediona i dins dels actes del 8M es presenta la nova junta de l'Associació de Dones a partir de 7:45 del vespre a la sala polivalent del Centre Cultural del Jardí. Després es farà la lectura del manifest a càrrec de Jana Martínez. El sopar de dones quintinenques i glosada reivindicativa, tot com dèiem, a la sala polivalent del Centre Cultural al Jardí de Sant Quintí. També sopar del Dia de la Dona a Sant Pere de Riudevitlles, al Centre Cultural i Recreatiu. A Font-rubí, més actes del 8M començant amb un joc de pista gegant titulat Hi som i hi serem a partir de les 5 de la tarda a l'Espai Jove de la Barraca. A Olesa de Bones Valls, ara 1 del migdia, es farà la lectura del manifest i la pintura d'un mural a la plaça de la Vila, mentre que Subirats es presenta i serà el primer dels actes del 8M a 6:45 de la tarda i en el marc d'aquest 8M, com dèiem, el llibre Les 21 Madones de Can Llopart de les Alzines d'Elisabet Font a la sala polivalent del centre de Sant Pau. Moltíssimes propostes més emmarcada en els actes del 8M que us aproparem ja dijous a l'agenda cultural.
Anem ara a Canal 20, a Olèrdola, on avui s'estrena la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Continuem la roda d'actualitat amb Castellet i la Gornal. El divendres hi haurà la lectura del manifest i col·loqui a càrrec d'Anna Ferran, veïna del municipi, a la sala de plens de l'Ajuntament. El dissabte tindrà lloc el sopar de dones amb inscripció prèvia. A Santa Margarida i els Monjos hi haurà la inauguració de l'exposició Fils de Vida, que recupera el testimoni de 6 veïnes. Això serà el dijous a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura de Mascatarro. L'endemà, el divendres, tindrà lloc el sopar de dones a la Societat La Margaridoia i el diumenge hi haurà una passejada sobre les dones durant la Segona República i la Guerra Civil a Santa Margarida i els Monjos, amb sortida a les 11 a la pista poliesportiva. A Castellví de la Marca, el divendres a les 8, hi haurà la lectura del manifest, actuació de la coral infantil El Petit Bailet, il·luminació de la façana de l'Ajuntament i a les 9 sopar a la Societat Cultural La Monienca. Si ens anem cap a Olèrdola, el Servei Jove d'Olèrdola ha organitzat diferents tallers de tasses feministes. Un serà el dimarts al local Rosent Montaner i l'altre el divendres al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta. El dissabte dia 9 hi haurà la tercera calçotada popular i el cinquè mercat de segona mà i artesania a Can Trabal. I al vespre, a 8:15, commemoració del 8M amb una xerrada d'Alma Alaminos i sopar. El diumenge també hi haurà 2 visites guiades, la primera a les 11, Visibles i Invisibles, dones a la Civitas d'Olèrdola, i a les 12, visita guiada a la Torre de Moja. Pel que fa a la Granada, el divendres, a 6:45, al Centre Cívic, hi haurà la xerrada Dona Metacíclica, la transformació de la dona als 50, a càrrec de la terapeuta corporal Marta Picó. El dissabte, a 6:00, també hi haurà al mateix Centre Cívic un taller per a mares i filles d'entre 8 i 12 anys, a càrrec de la Laura Ferrer, experta en sexualitat femenina. I al vespre, a l'auditori del Centre Cívic, acollirà el segon sopar de la dona. Si ens n'anem ara fins a les cabanyes, el divendres hi haurà la presentació de l'exposició Dones Cabanyenques a 6:00. El dissabte, una exposició i taula rodona Viticultores del Penedès, també a 6:00. I a 8:00, un maridatge de vins i caves amb les iaies. El diumenge hi haurà cinema infantil a 11:00. I a 7:00, cicle Gaudí amb la pel·lícula El mestre que va prometre al mar. Tots els actes tindran lloc al CLL. Pel que fa a Sant Cugat Sesgarrigues, el dijous 7 hi haurà l'exposició Converses a peu de vinya i taula rodona amb l'autora Maria Rosa Ferrer i les viticultores que també han participat en el llibre, a l'auditori del Centre Cívic a 8:15. I el divendres tindrà lloc el sopar de dones per a grans i petites i seguidament música per ballar amb les tietes queques. A Sant Martí Sarroca, el dimecres dia 6, a 7:15, a la biblioteca Neus Català i Pallejà, hi haurà un debat sobre si és cert el canvi climàtic. El dijous a 5:00 hi haurà l'hora del conte, amb contes que vetllen per la igualtat, també a la mateixa biblioteca Neus Català i Pallejà, a càrrec de Laura Rubio. I el divendres, lectura del manifest i sopar del Dia de la Dona al restaurant Sant Jordi Calacati. A Pacs del Penedès, la roda de teatre farà parada el dissabte a 6:00 al Centre Cívic amb l'obra La vella vetlla, de Carles Casas, i a 9:00 hi haurà el sopar de la dona i la igualtat. I acabem amb Vilobí, el divendres a 6:15 al Centre Cívic. Hi haurà el manifest infantil del Dia de la Dona i un espectacle familiar. A 7:00 hi haurà una taula rodona sobre el llibre Converses a peu de vinya, de Maria Rosa Ferrer, i algunes de les protagonistes i també la inauguració de l'exposició. El dissabte a 9:15 hi haurà la lectura del manifest al Centre Cívic i sopar de la dona.
I què passarà al llarg d'aquesta setmana als diferents municipis del Baix Penedès? Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest dimecres, dia 6, al Centre Cívic hi haurà assessoraments acadèmics. Divendres, de 5 a 9, es podrà donar sang a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys. I més cosetes, celebren el 8M, com serà normal en aquests dies que en parlarem, i per això fan un sopar a les dones, la Llinyola, a la Fonda Esport. I també celebren aquest diumenge el dia 10 de març l'aniversari de la Llinyola, amb un dinar a quarts de 3 de la tarda i un espectacle i berenar a quarts de 6. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest divendres taller per a joves de 5 a 7 de la tarda en commemoració del 8M. A quarts de 9 del vespre, la terrassa de la cooperativa al Vall de Gitanes de Llorenç oferirà la seva actuació, i seguidament al restaurant La Cooperativa hi haurà sopar commemoratiu. Més cosetes, perquè a la cooperativa el diumenge faran la commemoració del Dia Internacional de les Dones amb la lectura del manifest del 8 de març i a continuació concert Vermut Violeta a càrrec de les Antines. Continuem a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte a les 3 de la tarda a la Societat Nova hi haurà cargolada. A l'Arbós també celebren aquest Dia Internacional de la Dona. Demà a l'Auditori Municipal a les 6, taula rodona i debat intercultural. Parlarem amb la Salwa Bukali Sali sobre la visió del feminisme a la comunitat magrebí de l'Arbós. Seguidament, taller de dibuixos de henna a les mans. I per acabar, degustació de productes típics del Marroc. Pel que fa a divendres, a les 6 a l'Auditori Municipal, taula rodona, l'evolució i els avenços del feminisme i la igualtat al segle XXI, on som i cap a on anem. I a continuació, lectura del manifest a càrrec de la Mercè Ribas, membre molt activa de les diferents associacions arbosenques i professora titular de l'Escola de Puntaires de l'Arbós. Al Montmell també celebren aquest Dia de la Dona. Ho faran demà a 6:45 de la tarda amb un taller de risoteràpia per a dones. I el divendres, doncs, sopar obert a tothom, i després del sopar hi haurà karaoke. A la Bisbal del Penedès avui s'inaugura l'exposició de fotografies de Raül Gallego, Fotogrames de carrer. Serà a les 7 de la tarda al Centre Municipal de Cultura, i hi haurà una taula rodona amb la col·laboració del fotògraf documentalista Pere Arnaldo. El dijous a les 7 de la tarda, reunió informativa i participativa al Centre Municipal de Cultura, adreçada a tota la ciutadania, on parlaran dels pressupostos participatius. I diumenge, de 9:15 fins les 12 aproximadament, celebraran els Tres Tombs. Marxem ara a Santa Oliva, i és que avui la biblioteca torna a obrir. Pel que fa a divendres, lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de la Dona serà a 7:45 de la tarda al local cultural. I després hi haurà teatre, paraules, tot seguit, i és a càrrec de la Teatròliva. Pel que fa a dissabte, hi haurà sopar del Dia de la Dona a partir de les 5 de la tarda al local cultural. I diumenge, trobada de gegantes a partir de 11:15 del matí darrere del local cultural. Continuem al Vinyana, també amb moltíssims actes amb motiu del 8M. El mateix divendres hi haurà a 6:15 la creació d'una pancarta conjunta, a 7:15 ruta fins l'Ajuntament, i a 7:00 lectura del manifest feminista. A Bonastre també molta cosa que celebren aquest cap de setmana. Concretament divendres a 6:15 pintada del mural 8M a la pista de les antigues escoles. A 8:00 lectura del manifest a la plaça Major. A 9:00 les Kellys Influencers a la societat. Dissabte a 12:00 vermut amb el duet Oníria, exposició de dones de Bonastre, i a 9:00 sopar de la dona a la llar social. Continuem ara sí anant cap al Vendrell, i és que us recordem que, com sempre, divendres hi haurà mercat setmanal del Vendrell a la Rambla i dissabte mercat setmanal a Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell. Dimecres a 11:00 al centre de la Sínia, taller d'hipopressius. El dijous a 6:00 de la tarda a la plaça del Manila, espectacle de carrer Migo Misma. En cas de mal temps es farà al Centre Cívic Cinema Iris. Pel que fa a divendres, a 6:15 al Centre Cívic Cinema Iris, presentació del llibre Desnuda, de l'autora Àlex Fuster. A 7:15 al Centre Cívic Cinema Iris, espai obert a col·loqui, diverses dones compartiran la seva experiència com a emprenedores migrants. A 8:15 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris, dansa de l'úter, a càrrec de la Maria Garnica. I recordem que ja ens ho explicarà l'Eli el dijous, Copa del Rei a Calafell. I com sempre, acabem a Cunit, doncs també han fet moltíssimes activitats pel 8M, però anem a dir les més especials, per dir-ho d'alguna manera. Dijous hi haurà un espectacle familiar a la Biblioteca Municipal Marta Mata. Divendres hi haurà, entre d'altres, un sopar de les dones, taller d'empoderament des del plaer, exposició de papallones solidàries o l'exposició de cartells a banda de la lectura del manifest. i diumenge serà el torn de la marxa Violeta de Cunit.
I acabem explicant la setmana a Vilafranca, de la mà de Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs bé, avui comencem amb una actuació de caire solidari important per a la societat catalana en general i que té lloc a Vilafranca, en aquest cas, aquest dilluns 4 de març, com és una campanya que compta amb la col·laboració dels bombers de donació de sang. Aquesta és la desena edició de la campanya Els bombers i les bomberes t'acompanyen a donar sang, que suma esforços entre el col·lectiu de bombers i el banc de sang per aconseguir donacions els mesos de març i d'abril. Una de les parades d'aquesta ruta és a Vilafranca, avui concretament, en horari de 10 del matí a les 2 del migdia i de 5 a 8 de la tarda a les 9 del vespre, a la Rambla de Sant Francesc. Les donacions aquests dies permeten remuntar les reserves de sang abans i després dels festius de Setmana Santa, una època durant la qual acostumen a baixar al voltant del 25%. I també avui, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador, hi ha una xerrada de taller per aprendre com estalviar els subministraments energètics. Es tractaran aspectes pràctics, com el tipus de contracte energètic i com optimitzar-lo, i com i quan cal utilitzar els aparells que necessiten energia per reduir el cost de la factura, o quines actuacions es poden fer a l'habitatge per reduir el consum energètic. I d'altra banda, Txell Feixas i Nadia Gulam protagonitzaran la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones a Vilafranca, un programa d'actes carregat d'activitat des de ja aquest darrer cap de setmana i fins al proper 22 de març a Vilafranca del Penedès. De fet, dissabte hi havia la inauguració de l'exposició fotogràfica Dones Diverses, que explora les últimes discriminacions que pateixen les dones amb discapacitat física o orgànica en l'àmbit social i laboral. I l'exposició es troba instal·lada a la sala dels trinitaris. Aquest dimarts hi haurà una xerrada sobre els drets de les dones a càrrec de Laia Serra, a l'Escorxador. Dimecres es podrà gaudir del monòleg teatral No solo duelen los golpes, amb Pamela Palenciano, a l'Auditori de Vilafranca, a les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta. I també al programa hi ha una sessió matinal tancada per als alumnes dels centres educatius. A la sala Sasi del Cine Club de Vilafranca s'ha vist la pel·lícula Les quatre hijas, del director Gowder Ben Hanaya, que ha estat nominada als Oscars al millor llargmetratge documental. Les projeccions seran aquest dijous a 8:15 i divendres a 9:45 de la nit. I el divendres, que és el dia pròpiament dit, el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, començarà la jornada amb una paradeta de sensibilització a l'associació de l'Associació Mas Albornà a la Rambla de Sant Francesc, i a la tarda hi haurà l'acte central amb la conferència institucional amb el títol A dues veus, valentes i aliades a l'Orient Mitjà, a càrrec de la periodista de TV3 i recentment guardonada amb el Premi Nacional de Periodisme la penedesenca Txell Feixas i Nadia Gulam, escriptora i activista afganesa. L'acte té lloc a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum, i a la mateixa hora s'il·luminarà de color lila la façana de la Casa de la Vila i de la Capella de Sant Joan. Hi haurà més activitats al voltant del 8 de març, la resta d'aquests dies fins al 22 a Vilafranca del Penedès. I d'altra banda també hem de, justament en relació a aquesta celebració del 8 de març i l'activitat que desenvolupen la colla dels Xicots de Vilafranca, recordem que aquest dissabte, com és tradicional, s'ofereix una nova edició de l'acte d'homenatge a Heroïnes Anònimes Carme Alomar, juntament amb una diada castellera amb els mateixos Xicots, sopar popular i música de DJ. En aquest cas, doncs, els actes de dissabte organitzats pels Xicots en el marc del 8 de març tindran lloc a la plaça Milà i Fontanals.
Així anirà la setmana, tot i que, evidentment, amb aquest 8 de M tan present no hem pogut recopilar tota l'activitat, que n'hi ha moltíssima. Consulteu i sumeu-vos-hi. Ens plantem a 9:45, això vol dir primera cita amb l'actualitat de les nostres comarques, flaix informatiu, i després seguim amb els esports.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Música. L'Alt Penedès busca solucions per trobar aigua en un futur immediat. Catalunya i concretament el Penedès avancen cap a una transformació per adaptar-se a la sequera i a l'estalvi d'aigua. És així com recentment s'ha obert el debat sobre les possibilitats que hi ha d'aconseguir aigua en un futur i la manera que cal per gestionar-ho. El Penedès forma part del sistema d'aigües Ter Llobregat, el sector més crític de tot l'estat en aquests moments, però, a més, la nostra comarca és un cas particular si ho comparem amb la resta de municipis, ja que l'Alt Penedès no disposa de cap riu proper del qual en puguem treure profit o un embassament important que estigui en bones condicions per treure-li rendiment. Una de les solucions que s'ha posat sobre la taula és la creació d'una dessaladora a Cubelles, al Garraf, que portaria l'aigua del mar al Penedès, apta per a consum humà. S'accepten 228 sol·licituds de bonificació de la taxa de recollida d'escombraries a Olèrdola per ús de les deixalleries. L'Ajuntament d'Olèrdola ha acceptat fins a 228 sol·licituds de bonificació presentades per haver fet un ús continuat de les deixalleries. Des de la Regidoria de Medi Ambient s'ha destacat que d'aquestes sol·licituds acceptades, fins a 31 era la primera vegada que es presentaven a la convocatòria. Han estat desestimades un total de 10 sol·licituds, algunes per no arribar al número de viatges, altres perquè estaven repetides o bé perquè eren d'empreses que no se'ls hi presta el servei. El total de l'import bonificat ascendeix a 5.042 euros. Per haver fet compostatge casolà, s'han estimat 54 de les 56 sol·licituds presentades. La bonificació per part de l'Ajuntament d'Olèrdola per aquest concepte comporta 1.138 euros. Per ús de les deixalleries, la bonificació és del 15% i per fer autocompostatge també es podia obtenir un 15% afegit. A Reus, la festa major de l'acampada jove arriba a Sant Sadurní amb Julieta, Ginestar i Vivac. L'organització de l'acampada jove ha presentat aquest diumenge a Reus, la festa major de l'acampada jove, un nou format que se celebrarà els dies 19 i 20 de juliol a Sant Sadurní. El festival reivindica el retorn a l'essència de l'acampada jove posant al centre la defensa de la llengua, la música i reivindicar la cultura catalana i tota la xarxa de joves que l'envolta. 27 anys després de la primera acampada jove a Arbúcies, Arrels serà el punt de trobada dels joves dels països catalans i de les colles de cultura popular, com els castells, els diables, els balls de gitanes o el ball de bot. El festival oferirà una programació musical amb Julieta, Ginestar, Vivac i més sorpreses que l'organització anirà desvetllant, així com activitats i actuacions de cultura popular. A més, també se celebrarà els 20 anys del Música Jove, el concurs de música de grups novells. Dins les novetats d'aquesta edició, el Festival Arrels tindrà les zones d'acampada i concerts juntes, com anteriorment ja s'havia fet a l'acampada jove, i es durà a terme a l'espai de Can Mas de la Riera. I la celebració del joc del cagaburro inicia els actes del desè aniversari del Gutim. El Gutim va agafar l'històric relleu de la Societat Coral El Raïm, que ja va desaparèixer fa dècades, però que va tenir un paper essencial en la unió entre veïns i per recuperar la convivència després de la Guerra Civil. Ara el Gutim ha començat els actes de celebració del desè aniversari i ho ha fet de manera singular amb el joc del cagaburro. En una parcel·la s'ha delimitat una quadrícula amb 144 cel·les i en ella s'ha deixat lliure un ruc durant 3 hores. Els veïns que participaven al joc han pogut apostar per una d'aquestes cel·les en la qual l'animal fes la deposició més gran seria la guanyadora. El premi, 100 euros i un pernil. El joc del cagaburro ja és tradicional al País Valencià, a més d'Euskadi i Andalusia. A Llorenç del Penedès la iniciativa ha tingut un gran èxit i tot apunta que pugui convertir-se en una tradició.
Penedès en xarxa. Els esports.
Uns esports que comencem quan passen 5 minuts tocats de 2:15. Obrim plana esportiva, això vol dir marcadors, cròniques, propers partits i sempre que podem intentem acostar-vos la veu dels seus protagonistes. Comencem aquests esports de dilluns a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem amb la 21a jornada de la Parlem Hockey Lliga, que ens ha deixat pels equips penedesencs dues victòries. Comencem amb el Noia, que ahir va empatar 4 amb el Reus en un partit on van mostrar la seva millor versió. El capità Aleix Esteller amb un hat-trick i Martí Gavarró i Xavi Rovira van posar els 5 gols d'un Noia que ja prepara el debut de dijous a la Copa del Rei amb el Calafell. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem a Pere Bàries, 21a jornada. Podríem dir que finalment han trobat una mica un partit còmode.
Bueno, jo només he respirat quan hem fet l'1-5 i hem baixat dels 5 minuts. Mentrestant, també ells han fallat directe, han fallat penal. I amb això de l'esport, com que ja els he vist de tots colors, no me'n fio gaire. Per tant, un cop sobrat la directa, el penal, hem baixat que faltaven de 5 minuts i guanyàvem 1-5, penso que llavors sí que per tant he tingut 4 minuts i mig, més o menys, de relativa comoditat. Però a més hem fet un partit molt seriós, marxo molt, molt content, molt orgullós de l'equip. A nivell tàctic penso que hem fet un partit gairebé d'excel·lent. A nivell de concentració i de serietat, d'excel·lent. No era un partit gens fàcil. Previsiblement, no? Molta gent pot pensar que no és el Cué, la pista del Cué, el Noia guanyarà segur. Són partits molt complicats. Crec que el Mataró, si mirem l'estadística dels seus resultats, no li ha perdut la cara gairebé cap partit durant la temporada. Nosaltres som un clar exemple de que ens van empatar la primera volta a casa. Per tant, doncs, per nosaltres és un partit molt complicat i, més a més, si sumem que teníem dos baixes per targetes i que el Xavi Costa, doncs, malgrat el teníem assentat a la banqueta, encara no estava per jugar. Per tant, penso que hem fet un partit molt seriós, hem de marxar molt satisfets i molt contents i penso que ens ha de donar molts ànims de cara a la Copa. A més, doncs, penso que, per exemple, si posem noms, no m'agrada mai posar noms, perquè les victòries són de l'equip, però penso que, per exemple, Rovira avui ens ha fet un pas endavant, penso que ens ha ajudat molt, per un exemple. Doncs, diria que els 5 sèniors que han pogut participar ens han ajudat, han fet un gran partit, però m'agradaria posar en valor potser el Rovira, no? Que és una temporada complicada per ell, doncs penso que avui ens ha ajudat molt. Després, per què no dir-ho, doncs el Pau, que ha tingut més minuts, l'Oriol no ha tingut menys, però el Pau també ens ha ajudat molt.
El debut dels joves, evidentment, ha sigut una bona senyal de que hi ha cantera sense dormir, però jo em quedaria en que els homes que havien de fer més minuts que els que no hi havia, Xavi, Jordi Bargalló i Humberto Méndez, s'han multiplicat.
Els que han quedat, els sèniors, sí. Els sèniors que acaben. Sí, hem fet un partit espectacular, de nivell d'exigència física, perquè penso que, malgrat una rotació curta, l'intensitat ha sigut espectacular. La veritat és que només tinc elogis avui. Hi ha dies doncs, que no, potser no puc elogiar tant, però penso que avui li dono molta més importància del que molta gent pugui pensar amb aquesta victòria aquí a Mataró. Per mi era un partit molt important. Ens estem jugant molt més del que sembla. Anem segons, veurem els resultats que no sé com han anat o els que aniran demà. Però és una lliga molt, molt complicada. Nosaltres que sentim molt el Noia, no? Que sota Sant Sadurní el sento molt, si poguéssim quedar segons, o sigui, no és una obligació, però és un repte per nosaltres, no? Si poguéssim quedar segons, el premi és molt alt, poder jugar una Supercopa la pròxima temporada, el fet de classificar-se directament per Champions la següent temporada, és que penso que és molt llaminer el premi que pot caure, per tant, penso que com a mínim ens devem a intentar-ho donar tot a cada partit, i avui penso que el partit és molt més complicat del que pugui aparentar. Torno a repetir, perquè el propi equip, el Mataró, no li ha perdut la cara gairebé mai a cap partit, perquè quan sempre jugues a fora és molt, molt complicat, perquè som un equip, a més a més, que motiva els rivals en aquest sentit, i perquè teníem moltes baixes, i per tant, a partir de... podem marxar molt satisfets amb el resultat que hem aconseguit.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i fins a propera.
Molt bé, gràcies.
Tècnic del Noia, Pere Bàries, un Noia que, com dèiem, guanyava el Mataró dissabte per 1-5, i victòria també del Calafell, en aquest cas ahir, que s'imposava per 3-5 al Voltregà. Anem a buscar ja aquesta crònica fins a Domens Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Calafell torna a conquistar en aquesta ocasió a Sant Hipòlit. és que calia fer creu i ratlla després de l'eliminació europea del passat dijous i quina millor manera que guanyant a Sant Hipòlit de Voltregà. El Calafell posa la directa a l'Hockey Lliga després de vèncer allà de manera clara i contundent i se situa com a tercer classificat amb 35 punts, a 3 del Liceu i amb un partit menys, ja que es va ajornar el seu xoc davant el Barça per la Copa Intercontinental. La de Sant Hipòlit era l'última cita dels de Ferran López abans de tornar al Joan Urtoi per a ser els anfitrions de la fase final de la Copa del Rei, que donarà el tret de sortida aquest dijous a les 7 de la tarda amb un noi a Calafell. El conjunt calafellenc arribarà amb les piles carregades després de la victòria a domicili davant el Voltregà, i és que es va mostrar incisiu des del minut 1 de partit. Malgrat que tots dos equips es van tantejar en un inici, la intensitat que caracteritza a un duel d'aquest calibre no va faltar ni un segon. Els de Lluís Teixidor, de totes maneres, tampoc es van sentir excessivament incòmodes davant les primerenques fuetades del Calafell comandats pel seu capità general Arnau Xaus. I és que regnava el respecte entre dos dels grans equips de la Lliga. Ferran López va voler agitar el joc al cap de 10 minuts amb un temps mort. Tal dit tal fet, ja que Jan Escalau, autor del polèmic gol de l'empat de la setmana passada davant el Reus Deportiu, va obrir la llauna en el minut 12 després d'executar un robatori de pilleta a Lluís Moles i de combinar amb Xaus per acabar facturant. Va voler remoure el vesper Lluís Teixidor i de la mateixa forma que el seu Mola, que l'altra banqueta el va aconseguir per partida doble. En 5 minuts, 100 dels punts de Jordi Burgalla i de Gerard Teixidor van posar el Voltregà per davant. Va durar poc l'alegria en Sant Hipòlit i el partit es va tornar boig, ja que immediatament després del 2-1, Jeffis Elvali va posar una bola quirúrgica a Jan Escalà que el 6 no va perdonar. Prèviament, en el minut 16, el Calafell podia haver-se avançat. Escalà havia marcat l'1-2, però la jugada va ser invalidada per un penal que li van fer a Jeffis Selva i que Oriol Codony va interceptar davant el llançament del mateix Selva. El conjunt calafellenc es va jutjar bé en la segona part. En el minut 32, Jordi Ferrer va posar per davant els seus després d'una gran assistència d'Arnau Xaus des de la línia de fons i un minut després, Carles Domènech li va donar un dur cop al Voltregà després de definir amb qualitat una passada d'Arnau Xaus, que el va deixar només a la contra. Els locals van poder ficar-se en el partit en el minut 34, però el llançament d'Àlex Rodríguez, Gerard Camps va detenir el penal que Carles Domènech li va fer a Eric Vargas. A l'equador de la segona meitat, el Calafell li va baixar les revolucions al duel. Ja a 8 minuts per al final, Arnau Xaus va aprofitar la desena falta local comesa per Àlex Rodríguez per a sentenciar amb el 2-5. El Voltregà encara la tindria després que Jordi Ferrer veiés la targeta blava. No obstant això, Jordi Burgalla barra la directa i els locals no van poder aprofitar la superioritat numèrica. No va ser fins quan faltaven 3 minuts per al final quan el mateix Burgalla va maquillar el resultat amb un 3-5 que podria no haver estat definitiu si Jan Escalà hagués transformat el penal que va tenir a 10 segons del final.
Calafell i Noia que es veuran les cares dijous a les 7 de la tarda en el primer partit dels quarts de final d'aquesta edició de la Copa del Rei. Aixecaran el taló al Joan Urtoll. I repassat ja els equips penedesencs a la Parlem Hockey Lliga, anem amb l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim, com bé sabeu, a Vendrell i Vilafranca. Un Vendrell que suma una nova derrota, oi, Lourdes?
Doncs sí, Eli, el Vendrell no aixeca cap, ni és que ha tornat a perdre aquesta vegada a casa contra l'Olot per 2-5. El primer gol l'encetava Matías Reixac al minut 24-20 de la primera part. Tot i que intentaven, pocs minuts més tard, el Marc Prat tornava a ficar un segon gol a favor de l'Olot. Faltaven 13 minuts pel final de la primera part quan David Carles Domènech feia el 0-3. Tot i que Gabriel Villares va posar el seu granet de sorra a 8 minuts del final de la primera part, ficant el primer gol a favor del Vendrell. Però la primera part no acabaria, i és que Ferran Sacrés ficava un altre gol de falta directa al minut 5:38. Ja a la segona part, Jan Aumatei ficava a l'1-4 a favor de l'Olot i Lluís Ferrer Santacana al minut 16:03. Va marcar aquest segon gol del Vendrell. Amb aquest resultat, el Vendrell queda cinquè a la taula classificatòria amb 25 punts. El pròxim partit serà dissabte vinent a les 8 de la tarda quan el Vendrell visitarà la pista del Cerdanyola. El Jordi Esteve, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes valoracions del partit.
Un partit que on vam començar amb poca intensitat, vam començar amb mal peu. Bueno, prova d'això és que en dos minuts perdíem 2-0 i on ens va costar entrar al partit. El fet de començar 2-0 ens va fer que ja moralment no estiguéssim posats al partit. Va arribar el tercer i tot i que crec que llavors potser va ser els millors moments nostres, que ens vam ordenar més, vam estar molt més incisius. Podíem remuntar-ho, vam fer el 3-1, però de seguida va venir el quart amb una falta directa. I bueno, llavors aquí ja van venir precipitacions i errades. Bueno, la segona part vam intentar cometre o aquests errors que havíem fet, intentar minimitzar-los, però de seguida ens vam fer el cinquè i aquí el partit ja es va acabar. Amb un resultat que ens deixa una mica tocats, però bueno, aquesta setmana hem de tornar a entrenar fort, hem de tornar a posar-nos les piles, hem de tornar a treure la intensitat i l'orgull que tenim i dissabte anar a Cerdanyola a competir i a guanyar el partit, perquè bueno, no ens queda un altre que tornar a posar-nos a to com estàvem a la primera volta.
Gràcies, Lourdes, i agraïm també al tècnic del Vendrell, Jordi Esteve. A l'altra cara de la moneda tenim el Vilafranca, que suma una nova victòria per continuar mantenint el liderat de la competició. Ens ho explica tot l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
S'imposava el Patí Vilafranca per 1-3 a la pista del Sant Cugat. Nou triomf que permet a l'equip mantenir aquesta primera posició. Un partit en el qual els vilafranquins van haver de remuntar el gol inicial de Pau Gilabert. I, de fet, l'empat vilafranquí amb gol de Marc Palau arribava només 4 segons després de l'1-0. Ja al segon temps començava amb la Igualada, però el Vilafranca aconseguia capgirar la truita amb l'1-2, obra de Joan Vázquez, quan encara quedava més d'un quart d'hora de partit. Una igualtat al marcador amb aquest 1-2, només un gol de diferència que es va mantenir fins l'últim minut, quan el Vilafranca aconseguia l'1-3 en una jugada en què el Sant Cugat treia el porter, jugava amb 5 jugadors de pista, i aprofitant una bola que quedava perduda a mitja pista, el Vilafranca marcava a porta buida. Era l'1-3 amb el qual es tancava aquest partit. Escoltem a protagonistes, comencem amb Marc Gual, jugador del Patí.
I més 5, ara està 8, ve d'aquí, després de la Princesa vindrà. Era molt important i ha costat moltíssim.
Sí, sabíem on veníem, era una pista complicada, disputàvem aquí molt bons resultats a casa seva i bueno, nosaltres hem fet, crec que com a Domenico és un partit molt seriós, de principi a fi, i al final ens hem portat la victòria, crec que merescuda, però com tu dius, també nosaltres ho dèiem, que era un partit clau, un partit important per estar allà dalt i mantenir-nos allà, que és el que volem.
Com estàs? Perquè no has descansat tant com normalment descanses.
Bueno, avui no he tocat, avui bueno, també crec que estava bé físicament, em notava molt bé, i bueno, quan estic bé, quan no, demà sóc el primer, demana canvi, perquè veig que estic fallant o estic cansat.
Marc, queden 6 jornades, són moltes encara, però avui el que s'ha aconseguit era molt, molt capdalt, molt important.
Jo crec que sí, ho portem dient, però és que crec que no ens ho creiem encara de la importància que és venir aquí, puntuar, guanyar, perquè queda molt, com tu dius, però a l'hora jo crec que estem en una molt bona posició per aconseguir l'objectiu, però no podem pensar en això, hem de pensar
ja
en el segon partit.
I acabo, Marc, les directes li deixes a l'Arnau, ara de moment ja no vols tornar-hi tu o què?
Bueno, l'Arnau està en confiança, és un gran llançador, i quan necessitem ell ho farà.
No, bueno, Marc.
Moltes gràcies.
Anem amb més protagonistes. Escoltem ara el porter, a Xus Fernández, novament, amb actuació destacada per donar aquest triomf al Patí.
Recordàvem la temporada passada, Xus. Aquí ja em vas fer molts de partidassos, eh? Però aquí també es va guanyar i tu em vas aturar tantes com avui, Xus.
Mira, venint ho parlàvem, que l'any passat ja ens va costar i havíem de recordar una mica el partit, perquè el Sant Cugat no ha canviat massa de manera de jugar i ha sigut un partit semblant fins al final. Va estar trebat i també van acabar amb 5, ells, recordo. Però bueno, sempre que sigui s'acabi amb victòria, és perfecte.
Just, que d'important era avui sumar aquests 3 punts. Nosaltres ho dèiem, eh? Era molt important per ara com a mínim deixar 8 al Vic, esperant què fa demà a Tordera, però sobretot perquè d'aquí 2 jornades el Vic ve a Vilafranca, però com a mínim que sigui el Vilafranca el que depengui d'ell mateix, no?
Sí, sí, sí. Sabíem que abans de la Copa ens venien una sèrie de partits superimportants i al final ens estem trobant que anem primers, tothom ens vol guanyar i tots són difícils, però sí que és veritat que els de fora teníem el Vendrell de casa, que és molt complicat, i aquesta sortida, que sempre és molt complicada, era molt important. Era molt important avui puntuar i queda la setmana que ve fins abans de la Copa.
Just l'última ja. Recordem aquell primer partit a Vendrell, el Lluís et guanya la partida, aquelles dues directes. Ara, però, recordem lo bo. La setmana passada li vas aturar, però és que em portes 7 de seguides aturant-les. Home, i tu mateix ho celebres enèrgicament. Home, suposo que estàs content, no?
Bueno, les que són molt importants, quan el resultat va ajustat, doncs sempre les celebres, no? Al final, el partit de Vendrell sí que se'ns mira molt pel tema de la pilota parada. A mi m'agrada mirar els 50 minuts i, bueno, al final és important i sempre intento fer el mateix. En aquell partit el Lluís em va guanyar la partida 3 vegades. La setmana passada penso que va ser més important, fins i tot, perquè per les alçades a les que estem sempre intento fer-ho el millor possible i tant de bo no n'entrés cap, tant de bo.
Enhorabona, Xus.
Gràcies.
I anem també amb l'entrenador del Patí Vilafranca, Toni Aranda.
Gran, important victòria, Toni. Eren 3 punts importantíssims. S'ha suat, però s'han aconseguit.
Bueno, ja sabíem que aquí ells tenen el factor pistes i de cara. Bueno, s'han ficat per davant, hem pogut empatar ràpid, que això ens ha anat molt bé, per anar darrere el marcador i, bueno, al final, jo crec que avui tot l'equip ha fet un superpartit. Ells ens han arribat molt, això s'ha parat moltíssim, el Gual li ha demostrat per què es diu Marc Gual. Però bueno, hem estat un partit super seriós i el que tocava, guanyar.
Marc Gual, que avui l'has fet descansar menys de lo habitual.
Bueno, perquè la primera part hi ha hagut un moment que el anàvem a canviar perquè havia descansat una miqueta, però ha sigut un moment que hi havia una mica corre calle, se'ns ha complicat una mica aquells minuts. I pensava que faltaven 5 minuts i hem dit, si l'hem de canviar, entre que surt i entra no ens donarà temps. Ell m'ha dit que es podia aguantar i l'hem pogut aguantar pista.
Bé, Toni, gran victòria, però com a mínim, perquè d'aquí a 2 jornades és quan ve el Vic, com a mínim tinguis un forat amb tranquil·litat.
Sí, això es tracta, però al final avui si haguessin escapat els 3 punts, i ells guanyen, es ficaven a 2, han de vindre a casa, si ens guanyaven es podien ficar per davant, llavors, bueno, encara ara mateix, inicialment dependrem de nosaltres, sempre igual la setmana que ve traiem el partit a casa.
Toni, enhorabona.
Gràcies.
Doncs repassem marcadors de la jornada 16 al grup nord de l'Hockey Lliga Plata. Vendrell 2, Olot 5, Dominicos 3, Ordes 2, Lubián 0, Manlleu 0, Sant Feliu 3, Cerdanyola 2, Sant Cugat 1, Patí Vilafranca 3 i Tordera 1, Vic 6. A la classificació, el Vilafranca líder amb 42 punts, seguit del Vic a 5 amb 37. Per darrere, Cerdanyola amb 28, Sant Cugat i Vendrell amb 25, 23 pel Manlleu, 22 pel Sant Feliu, 21 per l'Olot, 19 per Tordera, 15 pel Dominicos i a les posicions de descens, Lubians amb 11 i Ordes pràcticament ja a la bronza amb 6. En la propera jornada, el Vendrell es desplaça a la pista del Cerdanyola dissabte a les 8 del vespre i a la mateixa hora, el mateix dia, Patí Vilafranca, Tordera.
Baixem, Eric, el taló de l'Hockey Patins i anem amb més marcadors, si et sembla, ara amb el futbol.
Doncs anem amb el grup 5 de Tercera Federació, on el Futbol Club Vilafranca ha sumat la tercera derrota seguida. En aquest cas, perdien per 3-1 en la seva visita al Vilassar. Gols d'Aleix, que feia el 2-0, el 7 i el 48. El 87 feia el tercer, partit sentenciadíssim, quan el Vilafranca retallava diferències amb el 3-1 de David Toro de penal al minut 94. Anem a escoltar les valoracions del tècnic, Santi Triguero.
Decebut pels xavals, pels jugadors, perquè al final no tinc res a retreure. És un partit complicat, sabem que anava al camp del tercer classificat i al final són jugades puntuals, sembla un discurs repetitiu, però al final és que no ens hi posa a res amb aquests nanos. Ho han donat tot. Sí que és cert que la primera part contra vent ens ha penalitzat aquest gol. És una jugada que ve d'un rebot amb un xut al pal i després el rebot pues, dintre l'àrea fiquen la cama i et foten el gol. I a partir d'aquí sí que és cert que el Vilassar no ens genera res més a part d'un córner. Sí? És normal que ens apartéssim perquè l'aire en contra era molt fort. I a la segona part, doncs, bueno, l'equip surt amb ganes, surt amb el pla preparat per tindre aquesta consigna d'intentar empatar el partit, sabent que teníem un rival molt fort davant, i bueno, ens trobem aquella falta també discutible per mi, ja has vist quin tipus d'arbitratge per mi tampoc ho era. Al final no em vull justificar mal l'àrbitre, perquè jo sé que és molt difícil, però al final les coses quan són, són, i quan no són, no són. I, bueno, i al final amb una falta pues, tenen la virtut o la qualitat de ficar-te-la i et condiciona. Sí que és cert que a partir d'aquí nosaltres anem a intentar buscar el 2-1 per entrar dins del partit, sí, posem més gent en punta, inclús al final ja faltant 10 minuts fiquem una defensa de 3, amb el Gerard doncs, per una sortida de pilota i acumular gent a dalt i a les bandes i ja ens foten els 3-0.
Doncs així analitzava la derrota el Santi Figuero. Repassem marcadors. Es suspenia el partit entre Tona i Pobla de Mafumet per l'estat de la gespa després de la nevada d'aquest temporal que hi ha hagut aquest cap de setmana. La resta de marcadors. Mollerussa 2, l'Hospitalet 5, Girona B 1, Peralada 1, Prat 0, Badalona 2, l'Escala 3, Montañesa 1, Rapitenca 4, Sant Cristóbal 0, Vilassar 3, Vilafranca 1, Reus 1, Grama 0 i Olot 0, Castelldefels 0. A la classificació tenim a l'Olot líder amb 54 punts, a la zona de playoff l'Hospitalet amb 47, Vilassar tercer amb 40, quart el Reus amb 35 i el Prat cinquè amb 33. Una cinquena plaça que està igualadíssima aquesta lluita amb el Peralada, també empatat amb el Prat amb 33, els mateixos que el Tona, que té un partit pendent, i per darrere l'Escala a només un punt del play-off i fins i tot la Montañesa, proper rival del Vilafranca, novena, però a només 2 punts de la cinquena plaça. A la zona baixa el Vilafranca és penúltim amb 23 punts, té només per sobre el Sant Cristóbal amb 24 i el Vilafranca està a 2 punts de la salvació. I per darrere del Vilafranca, el Cué, el Castelldefels, amb 22 punts. Com dèiem, aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, el Vilafranca visita Nou Barris per enfrontar-se a l'equip de la Montañesa. Una sortida sempre complicada, però el Vilafranca, amb aquestes 3 derrotes consecutives, que no es pot permetre cap errada més. S'ha de sumar, sigui com sigui, perquè també els perseguidors es van escapant i toca sumar, si es vol, segellar aquesta permanència o, com a mínim, mantenir opcions.
Doncs moltes gràcies, Eric Guijarro, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana.